Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Brussel·les reclama a les plataformes d'internet que etiquetin el contingut generat amb intel·ligència artificial en el marc de la lluita contra la desinformació. La Comissió Europea també ha acusat Twitter d'haver optat per la confrontació abandonant el Codi Europeu de Bones Pràctiques. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle van créixer més d'un 3% a Catalunya l'any passat. Són dades del Monitor Públic d'Emissions de Catalunya, que alerta que els augments dels últims dos anys allunyen el compliment dels objectius de l'Acord de París del 2015. El risc d'incendi forestal per aquest estiu a Catalunya baixa gràcies a les pluges de l'últim mes. La humitat que ara tenen els boscos impedeix, en cas d'incendi, que el foc s'escampi a altes velocitats. Segons el cap de l'àrea del grup d'actuació forestal dels bombers, ara s'espera un estiu semblant al dels últims dos anys. Pedro Sánchez confia en el cos a cos per capgirar les enquestes que pronostiquen la victòria del PP a les eleccions del juliol. El president del govern espanyol repta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a participar a debats setmanals fins que arribi el dia dels comicis. 80 nenes han estat enverinades en dues escoles de l'Afganistan. És el primer cop que es registra un atac d'aquest tipus al país des que els talibans van aconseguir el poder l'estiu del 2021 i van restringir els drets de les dones. Indulten una mare a Austràlia després de 20 anys a la presó acusada d'haver matat els seus 4 fills. Una investigació científica ha permès vincular ara les morts a problemes genètics dels nadons que tenien entre 20 dies i un any i mig quan van morir. 5 agents dels Mossos ferits pels aldarulls en un control policial per una festa il·legal prop del pantà de Santa Anna, al terme municipal d'Ivars de la Noguera. Més d'un centenar de vehicles, la majoria estrangers, s'hi apleguen des de dissabte. A Catalunya, el 70% de la població penitenciària no té acreditada la formació obligatòria. Un terç dels interns estudien per treure's l'ESO per adults, mentre que un 17% dels interns són analfabets o nous lectors. En total, hi ha 9 centres de formació d'adults on treballen 168 mestres de presó. Trànsit preveu que a partir d'aquest migdia tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles després del cap de setmana llarg a diverses poblacions per la segona Pasqua. Les vies on es preveu més volum de circulació són les que venen de les zones de la costa. Els esports.
A Roland Garros estan en joc partits de vuitens de final al quadre femení, en concret el Sorribas Haddad, on Jabert de la seva banda ja és als quarts de final. A l'NBA, victòria dels Heat sobre els Nuggets, el segon partit de la final. Aquest resultat empata la sèrie, una victòria, i ara els dos partits que venen es jugaran a la pista dels Heat. Irene Paredes, jugadora del Barça, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que l'equip sempre va confiar en les seves possibilitats durant la final de la Champions i que sabia que si seguia jugant igual, les ocasions acabarien entrant.
I el temps, en les pròximes hores i fins al vespre, els ruixats i les tempestes es faran més extensos i més intensos, sobretot al Prepirineu i a la Catalunya central. El sol serà present a molts punts de la costa i es mantindrà l'ambient càlid. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia del dilluns pendents de l'evolució d'una festa rave que s'està celebrant al terme municipal d'Ivars de Noguera, tocada al pantà de Santa Anna. Va començar dissabte, continua en aquests moments, i, segons hem sabut, fa ben poca estona, hi hauria 5 agents dels Mossos ferits doncs pels aldarulls que hi va haver després d'un control policial. Hi ha un centenar de vehicles, ens diuen que la majoria són de matrícula estrangera, que des de dissabte, com dic, participen en aquesta rave. Per tant, estem acabant de treballar per saber-ne tots els detalls i us els expliquem de seguida. Tot plegat en aquest dilluns d'operació tornada del pont de la segona Pasqua. No és festa a tot Catalunya, però sí a la capital catalana i altres municipis de l'àrea metropolitana, com per exemple Badalona i Cornellà, i s'espera que a partir d'ara tornin uns 280.000 vehicles, especialment procedents de les zones de la costa. Un dilluns en què hi tornarà a haver pluges, com està passant els últims dies cada tarda, un fet que ha millorat la situació als pantans i també els boscos, i per tant el risc d'incendi forestal d'aquest estiu baixa. Els bombers constaten que la humitat que hi ha impediria que el foc s'escampés de manera molt ràpida. I també anirem a Badalona, on el flamant alcalde del PP, Xavier García Albiol, es compromet, quan prengui possessió, a reforçar la seguretat al centre comercial Màgic, especialment els caps de setmana, després del nou cas d'agressió sexual a una menor que vam saber divendres. Al Catalunya al dia, el flamant Quim Balaguer, la Vanessa Carrión, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com us deia, 5 Mossos d'Esquadra ferits quan es van enfrontar a un grup de persones que ahir a la matinada intentaven accedir a una festa il·legal prop del Pantà de Santana, a la comarca de la Noguera. Aquesta festa rave continua en marxa, ara mateix, amb un centenar de vehicles. La majoria ens diuen que són estrangers. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què en sabem o quina informació tens a aquesta hora?
Doncs hem d'anar una mica enrere, perquè, segons els Mossos, tot plegat va començar divendres al vespre, quan es va detectar una gran afluència de vehicles estrangers que passaven pel port d'Àger. Aleshores, el dispositiu policial va evitar que muntessin la rave en aquesta població del nord de la Noguera, però durant tot el dissabte van anar deambulant per la comarca fins que van aconseguir establir-se en uns terrenys a prop del Pantà de Santana, al terme d'Ivars de Noguera. Els Mossos els seguien la pista i en un dels controls que van fer en un camí d'accés a la zona van intentar aturar un camió de matrícula italiana que va embestir el cotxe policial i va continuar la marxa seguit d'altres vehicles. Més endavant, els agents els van aturar i van detenir els dos ocupants del camió, però la resta de persones que els acompanyaven es van enfrontar als Mossos. Un dels detinguts va aconseguir fugir i 5 agents van quedar ferits lleus, 4 estan de baixa laboral. L'altre detingut declara avui el jutjat acusat d'atemptat contra la policia. L'arrestat fugit i els qui els van ajudar estan identificats i esperen localitzar-los en els controls que encara s'estan fent als accessos a la rave. De fet, fa un momentet n'hem pogut parlar amb l'alcalde d'Ivars de Noguera, que és el Josep Magrí, i ens explicava això.
La cua aquesta, ja dic, quilòmetre i mig, els dos carrils de la carretera, bueno, no sé, els hi va ocurrir res més de tocar els platxons a tot, als camions, a les furgonetes i ficar la música a tope per allí, bueno, quan la gent està descansant del poble, ja et dic, a les 2:30, 2:45 de la nit.
Això va ser, doncs, ahir a la matinada. També ens explicava l'alcalde que hi ha hagut algunes destrosses.
S'han ficat amb finques particulars de presseguers i de croquers i han trencat rames i han fet bastanta destrossa. Han trencat cadenes, han trencat allò per poder passar, perquè a la zona que puguin accedir al camí de Boix hi havia les patrulles.
Ens explica, però, que la música ara mateix no arriba al poble perquè aquesta rave està força lluny del que és el nucli d'Ivars de Noguera, estan en un nucli deshabitat de Boix. I res, doncs, pendents de com evoluciona aquesta festa legal, que, com us dèiem, continua a aquesta hora tocada al Pantà de Santa Anna i també, doncs, continuen aquests controls dels Mossos per anar identificant les persones que en surten.
Molt bé, doncs estarem pendents. Ara tornem a parlar, Estela. Fins ara.
Fins ara. Milloren les previsions de la campanya d'incendis forestals aquest estiu. Les pluges de les últimes setmanes han donat més marge als bombers, que apunten ara el juliol i l'agost com els mesos amb més perill que es declari un gran incendi. Ho ha assegurat el cap de l'àrea del grup d'actuació forestal dels bombers, que ha advertit que l'abandonament de l'agricultura i les deficiències en la gestió dels boscos són els grans factors que faciliten la propagació dels focs. Miquel Jarquer.
Sí, el mes de març es preveia una campanya d'incendis llarga, amb focs cada dia. Les pluges, que de forma imprevista han remullat el país durant el mes, l'últim mes, han capgirat les perspectives de la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Ho ha explicat Marc Castellnou, cap del grup d'actuació forestal, i ha qualificat així la situació meteorològica en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
aquest temps que fa ara és un regal inesperat, perquè el mes finals d'abril estava tothom preparant-se per un estiu sense fi fins al novembre. I això ens ha tret d'una campanya d'incendis total, amb incendis extremadament ràpids al mes d'abril. De fet, els incendis més ràpids d'Europa els últims 20 anys s'havien donat a Catalunya, al País Valencià i Aragó aquest mes d'abril, i ara estem en una situació d'impàs.
I és que aquestes pluges han fet que el terreny estigui més humit i això afecta directament la capacitat de propagació dels incendis que es puguin declarar.
I els nostres boscos estan molt millor. Una imatge clara és que els nostres incendis han passat de cremar això entre 1 i 6 km per hora a cremar a 100, 200 metres per hora. Aquesta frenada dels incendis ens dona un descans i un relax. Tot i així, som conscients que quan torni la calor, tornarem a accelerar.
Miquel, en aquesta entrevista, Castellnou ha reclamat també un acord de país a l'entorn no només de l'aigua.
Sí, demana que s'hi sumin a aquest pacte als boscos i als ecosistemes catalans.
Catalunya té un dèficit no només climàtic, que és el que ara veiem, té un dèficit que el canvi climàtic està posant de manifest, i és un dèficit estructural del nostre món rural i de la gestió del nostre món rural. I això són polítiques a llarg termini. No arreglaran quatre gotes de juny o quatre gotes de juliol.
I és que el cap dels Graf ha subratllat que la sequera, sumada a l'abandonament de l'agricultura i les deficiències en gestió forestal, són els grans factors que faciliten la propagació dels incendis.
Gràcies, Miquel. Aquest període de pluges, que de fet va començar fa dues setmanes, doncs ja es comença a notar també els pantans de la Conca del Segre, Oliana i Rialb, que han guanyat uns 30 hectòmetres des de finals d'abril. Per tant, han anat bé pels boscos i han anat bé pels pantans, en definitiva. Estela, les reserves, però, encara són massa baixes per poder garantir una de les coses que més preocupava el sector, que és la supervivència dels arbres a la zona del Canal d'Urgell i al Segarra-Garrigues.
Doncs sí, perquè recordem que les 50.000 hectàrees del Canal d'Urgell estan sense rec des del 25 d'abril i uns dies després va tancar el Segarra-Garrigues, això, va tancar l'aixeta a unes 7.500 hectàrees. La conseqüència més temuda, ara ho deies, és que la falta d'aigua provoqui la mort dels arbres, i aquestes últimes pluges encara són insuficients per descartar aquest perill, tot i que millori una mica la situació. Ens ho deia el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové.
No solucionar res, això. No estem pitjor perquè hi ha entrat una mica d'aigua, però tampoc ha fet suficient ni molt menys per salvar els arbres, perquè l'increment ha estat molt, molt poc, molt menys, no... almenys, si no plou més.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va atorgar 2 hectòmetres al Segarra-Garrigues per repartir durant el mes de juny, quan l'IRTE, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, es va establir que per salvar els arbres en necessitaven com a mínim 5. El Canal d'Urgell fa un ple aquest dimecres per decidir la data del primer rec de supervivència, que es farà durant la primera quinzena d'aquest mes de juny. El segon el tenen assegurat, i si continua plovent i augmentant les reserves als pantans, el tercer també. En aquest cas, per garantir la supervivència dels arbres, es necessitarien entre 3 i 4 recs durant tot l'estiu.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Xavier García Albiol, l'alcalde electe de Badalona, prioritzarà reforçar la seguretat a l'entorn del centre comercial Màgic quan hagi pres possessió del càrrec. Albiol considera que és un dels punts d'inseguretat de la ciutat on darrerament s'han denunciat diverses agressions sexuals a menors. David Àngela, segons el futur alcalde, amb qui has parlat, divendres es va detenir 2 menors per agredir una nena de 13 anys per uns fets que remunten als mesos de gener i març passats.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, i davant d'aquesta situació, García Albiol demana una revisió de la llei del menor per evitar que aquesta mena de delictes quedin impunes. L'alcalde popular ha assegurat en declaracions al Catalunya al Dia de Catalunya Informació que prioritzarà el reforç de la seguretat entorn al Màgic, especialment els caps de setmana.
En determinats espais sembla que tenim un problema d'inseguretat, no? I hi ha un problema d'inseguretat important en l'entorn del Màgic, en els carrers propers, i aquest és un aspecte que li correspon responsabilitat al 100% a l'Ajuntament, i amb aquesta línia doncs, jo tinc molt clar que és un dels àmbits que es té que reforçar, especialment els caps de setmana, que té més afluència de visitants tot aquell entorn.
David, Xavier García Albiol, ha fet alguna referència a l'encara alcalde, el socialista Rubén Guijarro?
Doncs sí, El Biol acusa Guijarro d'amagar-se després dels mals resultats que va treure el socialista. De fet, l'encara alcalde, el socialista, no ha dit res des de la jornada electoral. Al marge d'això, el Biol diu que el preocupa més el fet que, segons ell, la majoria de regidors, tret d'un parell, segons diu, hagin abandonat les seves funcions i hagin provocat un buit de poder a la ciutat.
Des de el diumenge 28, els regidors del govern han deixat les seves funcions, han desaparegut, no han anat als despatxos, no hi ha una paràlisi total, hi ha un buit de poder en aquests moments a l'Ajuntament, insisteixo, excepte un parell o tres de regidors, però la resta han desaparegut, i entre ells el propi alcalde, no? I a mi em sembla, doncs, que això és una falta de responsabilitat molt greu.
El dissabte 17 de juny, García Albiol i els seus 17 regidors prendran possessió del càrrec. Aquesta majoria absoluta els aplana el camí dels pròxims 4 anys de mandat.
En punt, un quart de dues. En marxa aquesta hora l'operació tornada de trànsit pel pont llarg de la segona Pasqua, que se celebra a Barcelona i altres ciutats. Es preveu que uns 280.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana fins aquesta mitjanit. Les vies on es preveu més volum de vehicles són les que venen de zones de costa, especialment la P7, tant nord com sud. Sapiguem, per tant, com circula aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs ja comença a haver-hi algun problema. A l'AP7 hi ha retencions a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant, però en sentit sud, en direcció Tortosa i a causa d'unes obres. A l'eix del Llobregat, a la C16, també hi ha 3 quilòmetres de lentitud amb aturades a Cercs, en sentit Barcelona. Venint de la Costa Brava, a la C65 hi ha retencions a Santa Cristina d'Aro i a Llagostera, en els dos casos en sentit Girona, per anar a buscar l'AP7. A la C31 també hi ha aturades a Torroella de Montgrí, venint de Pals. Pel que fa als accessos a Barcelona, a la A2 hi ha lentitud a Sant Feliu de Llobregat, d'entrada a Barcelona. A la C33 hi ha retencions a Montcada a causa d'una avaria. I a la B224, a causa d'unes obres, hi ha retencions a Sant Esteve Sesrovires, en aquest cas en direcció Igualada.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Doncs sabrem ara on ha de ploure aquestes pròximes hores, perquè ja fa dies que cada tarda plou, cosa que convé molt. Francesc Mauri.
Termòmetre estable amb tendència a l'acabar la setmana a partir de dijous, divendres i el cap de setmana a pujar la temperatura de forma més evident. Això pel que fa al termòmetre, pel que fa a l'estat del cel. Aquesta tarda reproduiran els ruixats i tempestes fora de la costa i sobretot al centre i nord de Catalunya. Irregulars, però localment forts. A destacar que l'àrea amb més possibilitat de ruixats més forts, localment amb calamar-se, seria la zona del Prepirineu i nord de la Catalunya central. Demà i dimecres tindríem o continuaríem amb aquest patró de temps més tranquil als matins i tardes amb ruixats i algunes tempestes, però coincidint amb l'augment comentat al començar aquesta crònica de la temperatura a partir de dijous i divendres, també tindríem una disminució d'aquests ruixats o tempestes de tarda, que no una desaparició total.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Què pot fer més el transport públic per afavorir la mobilitat sostenible i reduir la contaminació? Doncs al Congrés Mundial del Sector, que avui s'ha obert a Fira de Barcelona, s'hi exposen diferents solucions. I allà al recinte firal de la Gran Via de l'Hospitalet, doncs hi ha el Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Joan, què hi has vist aquí?
Doncs mira, des de flotes d'autobusos elèctrics amb gas o híbrids fins a solucions ferroviàries, per exemple, per reaprofitar l'energia de la frenada al metro. També novetats en micromobilitat, bicis i patinets, fins a d'altres més espectaculars. Hem vist, per exemple, algunes d'aèries, com un taxi volador a Dubai o un telefèric que travessa les ciutats, o de marítimes, com un catamarà elèctric amb hidroales que impulsen el ferri i el fan anar a 50 km per hora i que es vol implantar a Estocolm. En resum, tota mena de solucions perquè el transport públic descontamini més les ciutats. Per Lluís Puerto, que és director de desenvolupament de mercat d'Urban Mobility, el principal repte és com el transport públic integra la micromobilitat.
el transport públic juga un paper cada cop més fonamental en aquest viatge a les zero emissions netes. Llavors, què ha de fer el transport públic? Doncs, bueno, ha de també innovar, o sigui, acollir tota aquesta micromobilitat que ha aparegut a les ciutats i que és positiva perquè significa moure's amb un vehicle lleuger, normalment elèctric.
Això en un moment, recordem que l'ATM manté la suspensió temporal de pujar els patinets elèctrics al transport públic. Margarita Martínez Díaz, doctora en Enginyeria Civil de la UPC, posa accent en el disseny de les ciutats.
Las ciudades cada vez con más congestión, las ciudades con un aire irrespirable, que al final esto redunda en temas de salud, pero también incluso en temas económicos. Entonces, bueno, todo esto ha hecho que por fin se cambie la perspectiva y que las ciudades ya no se diseñen más para el vehículo privado, sino que se diseñen para el ciudadano. Y desde ese punto de vista, pues el transporte público tiene que ser el eje vertebrador de la movilidad.
I des dels operadors, Josep Maria Martí, conseller delegat de Moventis, assegura que ells estan fent els deures.
En els darrers anys ja portem invertit 100 milions d'euros en flota molt més respectuosa amb el medi ambient, flota que és híbrids, elèctrics i de gas.
Moventis, empresa que agrupa les línies de serveis com Sarfa, Casas o Sarbus, està molt oberta ara a internacionalitzar els seus serveis.
Escolta'm, aquí també hi ha una zona, crec que d'exposició, no, Joan?
S'hi poden veure col·leccions d'autobusos antics de TMB o de Segalers. Veure'ls i pujar-hi és com gairebé fer un viatge en el temps. Tot això en aquest Congrés Mundial del Transport Públic, que espera la visita de 15.000 professionals fins dimecres.
Gràcies, Joan García, bon dia.
Bon dia.
És un quart i sis minuts de dues. Fer ponts entre l'independentisme, tal com proposava el govern la setmana passada Junts, comença a fer aigües en alguns municipis, com per exemple Roses, a l'Alt Empordà. Aquí, Junts per Catalunya ha pactat amb el PSC i Gent del Poble i justifica el pacte assegurant que tenen molts punts en comú al programa i que és un pacte de poble i de persones. Però, mentrestant, l'actual alcalde d'Esquerra Republicana, que governa amb un pacte amb Junts, doncs el considera, literalment ha dit, un despropòsit, no? Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, sí.
Esquerra i el PSC, Laia, van quedar empatats a quatre regidors, crec, però Junts i aquest Gent del Poble suma amb ells per l'alcaldia.
Sí, el 2019 el pacte va ser de Junts amb Esquerra i Gent del Poble, i els republicans i Junts es van repartir l'alcaldia. Ara això canvia, i segons Sílvia Ripoll, alcaldable de Junts a Roses, el pacte amb el PSC és per aquests motius.
És un projecte de poble que està basat en els programes d'aquests tres partits. Partit Socialista, Junts per Roses i Gent del Poble. I les primeres reunions van anar doncs, a contrarrestar els nostres programes, on tenim doncs, moltes coses en comú, moltes, i és el que ara doncs, estem treballant, i és un projecte de poble.
En qüestions com ara la independència, també ho han debatut i acordat amb el PSC, segons Sílvia Ripoll.
Nosaltres, des de Roses i com a partit independentista que és Junts, que no ens n'hem amagat mai, treballarem des del municipi per les llibertats del nostre país, que això no té res a veure. El primer que hem parlat amb ells és aquesta voluntat nostra de que qualsevol moment que hi hagi mocions i coses doncs, que afectin a la llibertat del nostre país, que nosaltres els retirarem endavant. Si és l'escull que haig de salvar o per justificar una mica aquest pacte, és un pacte de persones amb el poble i de programa.
L'actual alcalde d'Esquerra, Joan Plana, ara ve contundent amb Junts, fins ara soci de govern.
És un pacte que no s'entén per més que s'expliqui i que és un autèntic despropòsit. L'únic objectiu que pot tenir és intentar impedir que la força que va guanyar les eleccions municipals pugui governar. I això és especialment cridaner en el cas de Junts, que prefereix regalar l'alcaldia de Roses al Partit Socialista en lloc de reeditar un govern sobiranista com el que estava funcionant durant els últims 4 anys. I nosaltres, fins l'últim dia, mantindrem la porta oberta. En tot cas, el que puc assegurar és que per nosaltres segur que no serà.
Pel que fa a la nova alcaldia, segons l'acord ens diuen que repartirà així. El PSC governarà els 3 primers anys de mandat i Junts l'últim.
Gràcies, Laia. Fins després.
Fins després.
I a Tarragona jutgen 4 joves per la seva participació a les protestes post-sentència del procés. S'enfronten a penes d'entre 12 i 18 mesos de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquesta causa, Manel, tenia inicialment moltes més persones implicades, crec. Què ha passat amb la resta, doncs?
Doncs mira, bàsicament la majoria de casos arxivats. En total eren 18 els encausats en aquesta macrocausa. La gran majoria, 14, no han arribat al judici d'avui. Una cinquantena de persones, per cert, s'han concentrat aquest matí a les portes del jutjat penal número 1 de Tarragona per donar suport als acusats que han arribat a judici. Des d'Alerta Solidària Solidària, el seu portaveu, Lluís Madurell, assegurava que no s'ha portat cap prova concloent contra aquests quatre acusats i que les acusacions es basen només en atestats falsos, diu, dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
La justícia ha acabat veient que per moltes d'aquestes persones no hi havia cap fonament que sustentés aquestes acusacions tan greus. Recordem que estem pensant en persones que s'enfronten a judici de danys, desordres, atemptat a l'autoritat, lesions. L'única cosa que va passar és que ells van anar a una manifestació, van acabar detinguts i ara, a través d'uns atestats totalment falsos i plens de mentides, se'ls acusa d'uns delictes que, evidentment, ells no han comès.
El judici ha arrencat aquest dilluns a primera del matí amb les úniques acusacions de la Fiscalia i de la Generalitat de Catalunya, que demanen penes, com dèiem, de fins a 18 mesos de presó, i durant la instrucció no només s'han desinflat les peticions penals, sinó també les parts representades al judici. Ara han donat el cas l'Advocacia de l'Estat, una entitat bancària i un sindicat policial.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
5 minuts i arribarem a 2:15. Per primera vegada, els cellers de la DO Empordà han venut 6 milions d'ampolles de vi en un any. Destaca l'augment de vendes fora de les comarques de Girona. Precisament, Fèlix Martín, bon dia.
Sí, bon dia. Aquest continua sent el repte. El mercat gironí concentra la meitat de les vendes de vi de l'Empordà. Això està molt consolidat. I un 23,4% és el que s'ha venut a la resta de Catalunya. És un 3,5% d'augment. Ho ha destacat pel Catalunya al Dia Xavier Albertí, el president de la DO.
És un privilegi poder tenir doncs, tanta venda de proximitat, que és bastant excepcional això a Catalunya. Però és clar, també ens agrada doncs, ser presents fora d'aquí i en l'entorn més immediat, que és el de Barcelona i Sant Maria, doncs, que almenys aquest any doncs, s'ha fet un petit pas endavant en aquest sentit, sí.
A la resta d'Espanya es ven un 3,4% de les ampolles i un 6,6% s'ha destinat a exportacions. Mentrestant, un 16% és el que han venut directament a través de venda directa dels cellers. Ara, tots els ulls estan pendents de com el temps i la sequera afectarà la barem a l'Empordà aquesta tardor.
Hem començat encara pitjor que no estàvem l'any passat i a veure si tenim la sort que aquest mes de maig, que ha sigut plujós, doncs es vagi allargant una mica amb el temps. No podem dir res, no és que els auguris ara mateix puguin ser esplèndids. També s'ha de dir que sempre és millor patir una mica de sequera si no és excessiu, que no pas d'un excés de pluja, que també ens hi hem trobat, i això semblaria que sí que està salvat.
Xifres de vendes i previsions, Fèlix, que han fet públiques coincidint avui amb l'inici de la fira que porta per nom Tocs de Vi.
Exacte, aquest és un dels grans aparadors de la denominació d'origen Empordà amb activitats tota la setmana que es fan a la ciutat de Girona. Hi participen 13 de la cinquantena de cellers de la denominació d'origen.
Una fira, doncs, fresca, en combinació, doncs, també amb alguna coseta de menjar, no? I llavors, com que també hem volgut anar pujant el nivell, ens ha semblat molt oportú aquests darrers anys, doncs, d'incorporar-hi els tastos en llocs singulars.
Espais singulars de la ciutat, com la seu del Casino Gerundense, el monestir de Sant Pere Galligans o l'hotel Ultònia. Divendres també han organitzat un itinerari pel barri vell amb vi inclòs. L'acte central tornarà a ser el mateix divendres i dissabte, amb un seguit de parades que hi haurà a la plaça de la Independència.
Dos policies locals d'Alcarràs, al Segrià, estan investigats per endur-se material d'una nau de Torres de Segre on hi havia marihuana. Resulta que els agents asseguren que la nau no estava precintada i que els objectes que es van endur doncs, no tenien relació, diuen, amb la investigació de l'operació antidroga. Pere Jean Álvarez Lleida, què més en sabem?
Hola, bon dia, Marta. Doncs que els dos agents estan investigats per un delicte de furt després que a començaments de maig la Policia Nacional Espanyola els arrestés per endur-se material de la nau del polígon Panamà de Torres de Segre, que va ser desmantellada el 22 de març en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana. A finals de març hi va haver un robatori a la nau per part d'uns individus que anaven amb una furgoneta i que es van emportar la majoria del material. Ho van poder comprovar a través d'enregistraments de càmeres de seguretat, on també van veure com poc després un cotxe policial i dos agents carregaven alguna cosa al maleter. La investigació va concloure que es tractava de dos agents de la policia local d'Alcarràs. Els agents van reconèixer que havien accedit a la nau, que tenia el precinte trencat i que s'havien endut una mànega i tisores de podar, material que creien que no tenia relació amb la investigació i que era per llançar. L'Ajuntament d'Alcarràs de moment no ha pres cap tipus de mesura perquè fins ara no han rebut cap notificació ni dels jutjats ni de la policia espanyola conforme hagin estat denunciats o que tinguin algun cas pendent perquè no puguin fer la seva funció.
Llestos, aquests dos agents. I un dia més han trobat una altra gran plantació de marihuana. Han comptat més de 5.000 plantes, ara, Fèlix, en un antic càmping de Figueres.
L'ús de drons ha estat bàsic per localitzar aquesta plantació situada en una parcel·la del càmping que s'havia aplanat. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones que vivien en uns vestidors a la mateixa zona per controlar el creixement de les plantes. Els han acusat de cultiu i elaboració de drogues i de delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Exactament a Figueres han confiscat més de 5.300 plantes de marihuana.
I avui el nostre clic del dia per un tuit del Servei Català de Trànsit expliquen que aquesta setmana, d'avui a diumenge, els Mossos i les policies locals coordinen una campanya preventiva de control de transport escolar i de viatgers. Comproven descansos dels conductors, l'estat del vehicle i les condicions administratives. Tres aspectes claus en la seguretat d'aquests transports. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La sequera a les Terres de l'Ebre i les restriccions de rec al Delta estan complicant encara més la supervivència de la nacra, que és la nacra, un mol·lusc que es troba en perill crític d'extinció. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
La mortalitat està augmentant a causa de la falta d'aportació d'aigua dolça?
És el que ha denunciat l'IRTA, l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, en unes jornades organitzades pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya a la Ràpita, al Montsià. El futur d'esta espècie de mol·lusc, amb una llargada de fins a més d'un metre en edat adulta, és cada vegada més incert. La combinació de les altes temperatures, sobretot fa unes setmanes, i les restriccions actuals de rec, està fent augmentar la salinitat de l'aigua de les badies, que és l'únic lloc on hi sobreviuen. I l'aigua molt salada afavorís l'acció del paràsit que des del 2016 les està fulminant. Abans només passava l'estiu, però enguany ja està passant. Patricia Prado és investigadora de l'IRTA.
La supervivència de la nacra a les badies està vinculada als aports d'aigua dels arrossars, perquè hi ha zones que mantenen una salinitat per sota de 36,5. Aquest llindar fa de protecció i als mesos de juliol a agost doncs n'hi ha pics de salinitat i això fa que la malaltia se vagi estenent. Si això ja és lo habitual en un any normal, ¿vale?, en la que los arrossars s'aboquen de forma normal, si s'aboquen la meitat, és que ja tenim zones de la badia en les que estem ja per sobre de 36 nits a aquestes èpoques.
Actualment, en tot l'estat espanyol, només trobem nacres al Mar Menor i a les badies del Delta, sobretot a la dels Alfacs, perquè el temporal Glòria va acabar amb prop del 98% de la població que hi havia a l'altra badia, la del Fangar, que ja era molt menor.
La majoria se los va matar el Glòria. Ara queden menys de 200 individus al Fangar. ¿Vale? Per tant, estem parlant de 200 al Fangar versus encara milers, però molt lluny dels 90.000 animals que hi havia al principi.
Les nacres poden arribar a filtrar al dia més de 3.000 litres d'aigua i aquí tenen el seu santuari, després que l'any 2016 una pandèmia arrasara les poblacions del mol·lusc més gran de la Mediterrània.
A Catalunya, el 70% de la població penitenciària no té acreditada la formació obligatòria. Hi ha 9 centres de formació d'adults on 168 docents treballen per revertir aquesta situació. Un terç dels interns fan formació instrumental. Són 4 nivells que van des de l'alfabetització fins a la preparació per als estudis d'ESO, i un altre terç s'estan traient justament l'ESO per adults. I el darrer terç inclou estudis postobligatoris, Sara Canyete.
Sí, a la presó de dones de Batràs i al centre de formació d'adults Concepció Arenal, que hem pogut visitar, és el més petit de tots. Aquí ja tenen fins a 120 internes i, de fet, les dones representen només, ens diuen, el 6% del total de la població penitenciària. Aquí, quan ingressen, es mira quines necessitats de formació tenen. Com explica la Núria Mora, que a part de mestra, doncs també és la directora d'aquest centre, les professionals se senten pioneres en molts temes que ara estan d'actualitat.
Que aquí el tema de la diversitat cultural, quan no tenia ni nom, ja la vivíem. Tu fas equilibris, d'acord? Llavors intentes explicar les coses bones que té formar-se, però no tothom entrarà. Si hi ha gent que pensa que no i que el que li vas ensenyar no, bueno, doncs potser la tindràs també a classe, però igual no interioritzarà res.
La Verònica té 35 anys, és mare de 4 fills i és una presa reincident. En un ingrés, ara fa 10 anys, es va treure el certificat de primària i ara s'està traient l'ESO per adults.
Sí, porque yo entraba, salía y me lo tomaba más a lo loco y ahora esta vez que he entrado ya no he salido, es un poco más largo y me he tomado las cosas más en serio y la situación cambia y, claro, tengo ya 4 hijos y yo quiero ser un ejemplo para ellos y quiero que vean que yo trabajo y estudio y que ellos estudien también.
Aquest servei educatiu és un dels més ben valorats per les internes. La convivència a classe funciona perquè, ens diuen, aquí les aules són espais lliures de converses de presó. També és molt important la feina d'orientació que fan. Moltes de les internes ens expliquen voldrien seguir estudiant, però encara però diuen que la realitat no els ho posa fàcil. Això és el que ens explica la Paola.
Sí, me gustaría, pero por el momento es complicado porque la situación que me espera afuera no es muy sencilla.
Aquests són alguns dels testimonis que hem recollit aquesta setmana a l'Espai Aula Oberta, que s'emet per Catalunya Informació i que hem dedicat a parlar d'aquestes mestres de presó.
Una aplicació mòbil facilita als professionals sanitaris de l'Hospital de Calella, al Maresme, intercanviar dades en temps real amb pacients en hospitalització domiciliària o que necessiten un seguiment constant. L'APP permet personalitzar la configuració segons el perfil de cada malalt i recull tot el seu historial clínic. Els pacients poden interactuar amb els professionals de referència i envien via Bluetooth informació, per exemple, sobre la temperatura, la tensió o la saturació. L'aplicació ha rebut diversos reconeixements a la innovació. Anem cap a Calella. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Tothom amb qui has parlat, professionals i pacients, destaquen l'eficàcia del sistema.
Sí, tothom està content. Es diu BC Sentinel, és una plataforma on es recull tota la informació amb una app que es descarreguen els usuaris. La Griselda Manzano és la cap d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Tenim tota la informació que necessitem dels usuaris en temps real als domicilis. No només la que ens proporciona l'hospital, sinó també tota la informació que ens ha proporcionat el pacient des del seu domicili, doncs, la nit anterior, el matí abans de fer la visita, fem la valoració i podem prendre decisions en el mateix moment de l'atenció.
I encara més, organitza les visites. Xavier García és el CEO de Bettercare, l'espin-off del Parc Taulí que ha desenvolupat el sistema.
El professional que ha de fer visita a domicili pugui tenir un mapa que li prioritzi les visites en funció de la distància geogràfica i de la gravetat del pacient. I no hagi de perdre temps en decidir a quin pacient es dedica primer i de més. I la següent part innovadora, afegim tota la part d'hospital, de manera que puguis tenir la informació de forma contínua d'un pacient des de que entra en una ambulància, passa per l'hospital, primària o se'n va a casa i ha de seguir monitoritzat a casa.
És fàcil d'utilitzar, en poca estona s'aprèn, de fet s'ha comptat amb els usuaris finals per desenvolupar l'aplicació i a canvi pots estar hospitalitzat a casa. En Josep Blay s'ha estalviat més d'un mes a l'hospital després d'una operació seriosa.
L'experiència ha estat fantàstica, poder sortir de l'hospital i ser atès aquí a casa, clar, estàs molt millor, estàs dormint al teu llit, el menjar també és nota totalment positiu. M'han simplificat moltíssim tot el tràngol.
I ens explica també com li han fet el seguiment.
Diari, venen a subministrar-te la medicació, et deixen un kit tensiòmetre, mirar a veure la saturació d'oxigen i un termòmetre. Al matí, si venien elles, ja s'ho miraven, hi havia l'opció de que m'ho podia mirar jo i a la tarda també. Llavors això passa unes saltades a través del mòbil i ho reben ells i ja està.
Utilitzen des de novembre a l'Hospital de Calella i també al de Blanes, i la intenció és obrir-ho a d'altres serveis, també a primària.
Tenim l'eina implementada a hospitalització a domicili i ara estem treballant per implementar-lo al PADES. També ho estem obrint a consultes externes, dermatòlegs, demoròlegs, seguiment de patologies, tipus una dermatitis atòpica, per exemple, per al seguiment de pacients diabètics.
De moment en fan ús uns 200 pacients, estan fent un estudi sobre l'impacte clínic per avaluar l'eficàcia amb dades. D'entrada, però, ja destaquen que l'app ha evitat nous ingressos hospitalaris perquè es pot detectar a temps un empitjorament de l'estat del malalt.
Mai fins ara la Vall d'Aran havia tingut una associació dedicada a la salut mental. Doncs aquesta setmana s'ha presentat en societat. Anem cap allà. Sofia Cabanes, quines són les tasques que durà a terme?
Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, treballaran la prevenció i l'acompanyament de persones i famílies que pateixen malalties mentals. L'Associació de Salut Mental d'Aran, Ament Aran, que és com s'ha batejat, vol omplir un buit en un territori on fins ara no existien serveis d'este tipus. La seva presidenta és Tess Lorente.
No hi havia cap plataforma comunitària de persones que ens acompanyessin, que ens desen informació, poder ajudar a les persones que te trapes en una situació de malaltia mental o que has aquesta problemàtica en ver a família, en ver familiar ton, en ver vecin, ver amic, encara que tothom us coneixem, més era problemàtica i grana, no hi havia cap reforç.
Un dels objectius de l'associació és trencar amb l'estigma que pateixen les persones amb malalties mentals. Per això han impulsat grups de suport mutu.
Era junta de l'associació ja ens hem format a poder grups de GAM, que són grups d'apoyo mutuo, que vol dir que un grup de persones que han unes característiques determinades sense cap professional s'amassen t'acompanyar-se i t'ajudar-se a l'auti pramo que s'entenen perquè es passen situacions molt semblantes.
Conjuntament amb serveis socials, Amentaran ha impulsat també tallers de gestió emocional i tasques de psicologia comunitària.
I arribarem a 3:15. L'amor, per explicar la història de la pagesia i de com es vivia fa 100 anys, o fins i tot més, ha portat un grup de jubilats d'Oriols, que és un poble de Bàscara, a recuperar eines antigues. Però amb això no en tenen prou, no només les han recuperat, sinó que les restauren i, a més, les exposen als carrers de la petita població de l'Alt Empordà per fer-ne, diguéssim, divulgació. Una idea d'un grup d'amics que va creixent i que els dona vida. Laia, primer de tot, com ho fan?
Doncs van recollint eines antigues vinculades amb les feines de la pagesia, com ara ferradures o arades, fins i tot amb la vida domèstica, com ara planxes o llums d'oli, i les exposen pels carrers del poble amb el suport de l'Ajuntament. La iniciativa l'encapçala Josep Maria Sala, que ve d'una nissaga de ferrers, i ell també ho era. Ell és qui restaura el material i té clar per què.
Hem de mantenir la història. Si perdem la història, ho perdem tot.
Un dels altres amics i confidents és el Rafael Romans, que té 82 anys i explica qui són tota la colla i què tenen ganes de fer.
Som 6 o 7, aproximadament. Coincideix que la major part són de la coral del poble i tenim ganes de voltar el poble d'aquests que no coneixen. La mainada, sobretot, no saben ni el que és un cavall, ni el que és un ressò, ni el que és una vaca.
Oriols té uns 150 habitants. És un poble amb cases amb parets de pedra, ple de raconets per poder decorar. De moment, han començat per la primera exposició, darrere l'església. Romans ens explica què s'hi veu.
Tot un conjunt d'eines de fa 100 anys i més. De moment, hi ha arades de molt de temps abans. Hi ha una fanga, que això feien servir per fer guret als horts. Llavors hi ha arades d'un animal sol, que era el que feien servir per fer guret als camps. Llavors hi ha un rascle, que era per arreglar un cop llaurat el camp, arreglar les terrosses i deixar el més fi. I llavors es rolava, i quan estava rolat ja es podia sembrar sobre, diguéssim.
Història exposada al carrer. I estan restaurant, per exemple, una màquina de fer botifarres, una d'esmolar, balances o un tamborell. Quan les tenen llestes, a punt per clavar-les a terra, miren el lloc amb l'Ajuntament i la brigada municipal els ajuda a moure-les.
O sigui, Laia, que això tot just acaba de començar.
I tant, mira, en Josep Maria Sala aprofita els micròfons de Catalunya Informació per fer aquesta crida.
La gent que ens escolta, si casa seu tenen extras, que els tenen allà amb un forat que ningú veu, que truquin a l'Ajuntament de Bàscara, els irem a buscar, els restaurarem. Volem que la gent ens ho deixin i tirem una foto a l'Ajuntament. Els hi farà un petit document dient que aquest senyor ha deixat això i el dia que vulgui se li tornarà.
I el més important de tot és que tota la colla queda per pensar on poden exposar les eines, com fer-ho, parlen amb l'Ajuntament. I els pregunto què farien si no tinguessin aquest projecte. La resposta no pot ser més clara.
Vols que digui la veritat? Fotre'm de fàstic. És així, perquè què farem allà? Seure, mirar la tele? Anar a caminar una mica? Jo faig una mica de vol, ja m'haig d'anar a seure, perquè jo també estic jubilat, i es treu l'esperit juvenil, treu-me fora.
I un grup de petites llibreries del Pirineu ha decidit posar-se a treballar per impulsar la feina dels artistes i els creadors culturals de les comarques de muntanya. S'han adonat que tots plegats comparteixen el mateix escenari, el mateix espai geogràfic, però que viuen d'esquena els uns als altres. S'anem a la Seu d'Urgell. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia, doncs així és. Són petites llibreries de muntanya que han nascut els últims anys a diversos punts del Pirineu, a Alins, la Seu d'Urgell, la Pobla de Segur, i que s'han adonat d'aquesta situació que explica la Carla Esquerrà, de la llibreria La Lluerna.
Però potser el que ens falta és generar aquesta xarxa, conèixer-nos entre nosaltres, veure
quines inquietuds comunes tenim i què podem compartir aquí.
Ara, doncs, volen posar remei a aquesta desconnexió i han impulsat la Traça Cultural. És una plataforma web que geolocalitza sobre el mapa totes les iniciatives i productors culturals que hi ha al Pirineu. El projecte el coordina la Maria Giró.
I això és un mapatge virtual on hi ha totes les entitats que produeixen cultura, i realment he flipat, vull dir, fent com aquest mapatge de dir, uah, quantes coses hi ha, però que desconnectades, saps? Vull dir, jo sé molt abans coses que estan passant a Barna que les que estan passant a la comarca del costat.
El web, latraçacultural.cat, ha de ser útil pels creadors, però també pel públic, per la gent que aquí al Pirineu sovint ho té difícil per accedir a la producció cultural.
I ara us expliquem una nova iniciativa per promocionar el turisme a la Plana de Lleida. El projecte, sota el nom de Fars de Ponent, connecta campanars, torres i miradors de nou poblacions, on els visitants podran omplir un passaport que, un cop completat, tindrà com a premi alguns dels productes de, diguéssim, marxandatge de la ruta. Pere General, Álvarez, quins són els monuments, aquests nou fars de Ponent?
Hola, bon dia. Doncs, evidentment, hi ha la Seu Vella de Lleida, però també el Pilar d'Almenara de Gramont, Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, l'Assumpció de Maria de les Borges Blanques o Santa Maria de Cervera. També hi són Balaguer, Os de Balaguer, Linyola i Bellpuig. Els visitants d'aquests monuments recolliran un passaport on hi aniran posant segells un cop els visitin. Disposen d'un any per omplir-lo i tenir dret a una samarreta de la ruta o un altre element promocional. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Jaume Rutllant, assegura que aquestes talaies esdevenen un element d'orgull del territori.
El que es tracta és de fer aquesta ruta pels diferents fars de Ponent per poder promoure aquest turisme i, en definitiva, és un element de cohesió del territori, d'orgull territorial, a través de la singularitat d'aquests punts elevats.
La iniciativa vol esdevenir també un centre d'atracció per altres atractius del voltant. Àlex Masses, alcalde de Linyola.
Hi ha diferents atractius que per si sols funcionen, però que connectats a través d'aquest paraigües de la ruta de fars podrem extendre millor el missatge, igual amb la resta de punts i de fars que són en referència per tota aquesta bestiada de patrimoni que tenim i ens passa molt desapercebut.
Inicialment es repartiran 3.000 passaports, 300 a cadascun d'aquests monuments, excepte la Seu Vella, on se'n repartiran 600. El passaport inclou icones lleidatanes com la boira, la floració dels fruiters o el sol de Ponent. La ruta està oberta a incloure més endavant altres municipis.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'editorial Joventut celebra el seu centenari convertit en un referent i mantenint l'aposta pel llibre infantil i juvenil. L'empresa familiar va ser la primera a publicar en català Alicia, el País de les Meravelles, Heidi o la Vella Maia, i van donar a conèixer un personatge mític del còmic. Segur que tothom el coneix, que és Tintín. Montse Camps, bon dia.
Bon dia. La tieta de l'actual editor de Joventut, Conxita Cendrera, va ser la que va aconseguir una de les fites més importants de l'editorial, publicar Tintín. Va començar als anys 50 i al principi no es venia gens, però aquesta dona avançada va insistir fins a convertir-lo en un èxit, sobretot als anys 70 i 80, com explica Lluís Cendrera.
Aquesta dona realment, com el seu pare, era bastant visionària, no? Va conèixer l'obra d'Hergé, el va conèixer per una fira i es va ficar al cap publicar-ho aquí a Espanya. No va ser fàcil, perquè era un tipus de còmic que no es coneixia. I el Tintín, doncs, vulguis que no, doncs és un còmic de 62 pàgines, 4 colors, costava 75 pesetes, i la seva tossudesa va ser que fos una realitat.
Durant un segle han publicat moltes obres emblemàtiques. El fundador, José Cendrera, va ser el primer a traduir els contes dels Grimm i els d'Andersen durant la República. El primer a publicar també Peter Pan i Wendy, Alicia al País de les Meravelles, La Vella Maia o Heidi. També va fer les primeres traduccions d'autors internacionals com Zweig i Curgut al català i va treballar amb autors catalans com Maria Manent, Josep Maria Folk, Josep Carner i Carles Riba.
Aquests llibres van ser les primeres traduccions al català, traduccions del Carles Riba, Carner. Jo crec que el fet que durant molts anys estigués com a director literari el poeta Maria Manent va fer que tot el que es publicava en català tingués una qualitat molt bona.
Joventut ha editat uns 14.000 títols i ven els seus llibres a més de 40 països. Per celebrar els 100 anys de l'editorial es faran dues grans exposicions a l'octubre al Palau Robert i a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
Aquest cap de setmana s'han fet a porta tancada, això sí, les últimes audicions per entrar al nou cor de veus mixtes de l'Escolania de Montserrat. En total s'hi han presentat mig centenar de persones, el doble, per cert, de les places disponibles. Per tant, no tothom hi entrarà. Anem a Monistrol de Montserrat. Nata Idell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Sabem alguna cosa de com ha anat?
Mira, la veritat és que en sabem poca cosa, però d'anar ha anat bé. Estan contents de tot el procediment. S'hi han presentat tant noies com nois, d'entre 17 i 24 anys, per tant, més grans que els escolans. Les audicions per formar part d'aquest nou cor de cambra s'han fet en dues tongades. La primera va ser el 27 de maig i dissabte es va fer l'última convocatòria. Fonts de l'Abadia de Montserrat han assegurat aquesta emissora que l'alta demanda demostra el gran interès i la necessitat que havia de fer un cor que inclogués veus femenines.
Escolta, Nati, la pregunta que ens fem és quan els podrem sentir?
Per això haurem de tenir una mica més de paciència. Encara falten uns dies. Primer han de passar tota una etapa de formació, els escollits, oi, les escollides, i no s'estrenaran fins a l'11 de setembre, que és quan els veurem ja vestits com els escolans, amb saia, la sotana, i el roquet, la roba blanca. És el primer cop en els seus més de 700 anys d'història que es fa un pas d'aquest tipus, un pas endavant així. Ha de quedar clar, però, per no confondre's, que el nou cor cantarà només un cap de setmana al mes i que quan ho faci serà sempre en substitució de l'Escolania, que hem conegut tota la vida, perquè puguin descansar. El director del nou cor serà Pau Jorquera, que és l'actual subdirector musical de l'Escolania, que es considera, atenció, l'escola de música en actiu més antiga d'Europa.
Doncs tindrem paciència i esperarem. Gràcies, Nati, bon dia.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
L'home número 12 ha decidit posar fi a la seva vida. Agafa el cotxe per dur-lo fins a una via...
Un concert a la carta, on el públic podrà escollir les 20 cançons que volen escoltar, i això és el que farà l'artista de la Bisbal Mazzoni al Festival de la Veu de Banyoles, La Fònica, que ha presentat el gruix de la programació que es podrà veure el cap de setmana del 30 de juny al 2 de juliol. Clara Jordan, què és el més destacat d'aquesta 19a edició de La Fònica?
Doncs mira, Marta, ja s'havia avançat la participació de l'asturià Rodrigo Cuevas i també de la Ludwig Bank, Cupí de la Serra, Mireia Vives i Borja Penalba o Mar Parrot. Al cartell s'hi ha afegit Mazzoni amb un espectacle especialment preparat pel festival, com explicava el seu director Francesc Viladiu.
Coincideix que l'artista de l'Empordà acaba de complir els 20 anys i li hem proposat doncs, un repte, que és que faci un espectacle on la gent pugui escollir el repertori que haurà de interpretar amb 20 cançons.
I encara un altre espectacle que només es podrà veure a la Fònica, el que ha preparat Cor de Teatre pels seus 25 anys d'història. També hi serà Pau Ballpé, que farà un dels pocs concerts gratuïts del certamen, i Cabo San Roque, que farà una instal·lació artística al monestir de Sant Esteve lligada als exorcismes de mossèn Cinto Verdaguer. En total, 3 dies amb desenes de propostes repartides per 24 espais diferents de la capital del Pla de l'Estany.
Tarragona s'incorpora com a seu del Festival de Cinema Lliure a la Platja, que se celebrarà, de fet, a diferents platges de Catalunya, també a platges de les Illes Balears, i també el mateix cap de setmana, una mica més de dies, que no pas la Fònica, que és del 30 de juny al 10 d'agost. Deia diverses platges. Doncs bé, a Tarragona es projectaran 3 llargmetratges des de la platja de la Mora durant el mes de juliol. Anem, doncs, a Tarragona. Arnau Caral, quines pel·lícules ha escollit finalment el festival?
Alcarràs, de Carla Simón, és la gran aposta del certamen i el primer film que es projectarà a la platja de la Mora de Tarragona el dia 10 de juliol. Les altres dues pel·lícules també han estat dirigides per dones. Juliana Espadano és la directora del festival.
Cinco Lobitos és òpera prima, de Alauda Ruiz, i After Sun és el primer llargmetratge de Charlotte Wells.
Totes les pel·lícules seran en versió original. Cinco Lobitos es projectarà el 17 de juliol i After Sun el dia 24.
Abans de cada llargmetratge projectem també un curtmetratge. 2 d'aquests són de la convocatòria Nou Talent, que és una convocatòria oberta a escoles de cinema de Catalunya.
El festival, que també pretén visibilitzar obres dels directors emergents, se celebra per 12 anys consecutiu i ja s'ha estès per 8 localitats entre Catalunya i les Illes Balears.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Comencem amb moviments a l'entorn de Leo Messi, perquè Jorge Messi ha estat a casa de Joan Laporta aquest migdia. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Efectivament, el pare i representant del jugador ha parlat amb Laporta i a la sortida ha dit que li encantaria que Messi tornés.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
¿Te encantaría? ¿Y de qué depende, entonces?
Pero de qué depende para que no quede.
El plan de viabilidad. ¿Le dice al presidente que está ok?
Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
Jorge Messi s'ha mostrat molt prudent, però ha dit que la decisió pot estar molt a prop.
Ya veremos.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, ¿eh? En breve.
Sí.
¿Está la decisión cerca?
La tiene tomada, ya leo la decisión.
No sé qué decisión.
No se sabe aún.
¿Cuándo va a decidir?
No lo sé, todavía tenemos que hablar un montón de cosas.
Pero el plan de viabilidad está ok.
Con el Barça, depende del Barça.
Supongo que sí.
¿Sí? ¿Confía en que pueda regresar?
Sí.
Confia que sí, doncs esperarem a veure. Tot plegat el dia de ressaca barcelonista per la gran festa del femení del Barça de futbol, això sí que és una realitat. L'equip campió d'Europa va celebrar ahir a la plaça de Sant Jaume el títol aconseguit dissabte a Eindhoven.
I al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb la Irene Paredes, que és jugadora del Barça, que s'ha referit al canvi de xip que hi va haver a la segona part del partit.
Ahí se dejó claro que era todo el mundo tenía muy claro que, bueno, que estábamos generando ocasiones, que las habíamos tenido también y que podrían llegar los goles, que teníamos que subir un poquito la intensidad. Jonah se encargó de hacer un par de cambios con un par de gestiones tácticas.
Per cert, Gaitana Bonmatí està nomenada jugadora de la temporada a la Champions per la UEFA.
Pel que fa al masculí, la Lliga 22-23, a primera ja és història, ahir se'n va tancar l'última jornada i es van resoldre totes les incògnites.
El Barça va acabar amb derrota 2-1 al camp d'un Celta que s'hi jugava la permanència. El tècnic Xavi parlava ja d'escenaris de futur de cara a la temporada que ve.
Al final depende de la situación y del escenario donde vayamos a estar esta semana. Lo que sí que será es definitivo esta semana, ¿no? Y intentaremos ya intentar maniobrar. De momento estamos en stand-by. Creo que es semana clave para planificar y para saber si podemos reforzarnos o en qué escenario vamos a poder reforzarnos.
Ter Stegen, per cert, ha guanyat el trofeu Samora, el porter menys golejat, i Robert Lewandowski el trofeu Pichichi. El Barça vol aquesta hora cap al Japó, on jugarà demà un partit contra el Vissel Kobe d'Iniesta. L'Espanyol va acabar la temporada empatant a casa contra l'Almeria de Rubi 3-3. El tècnic Luis García parlava del futur de la plantilla a segona i en concret de Melamed.
Solo Sergi Darder y José Lu son los únicos que tienen esa cláusula que ya conocéis, y Nico yo estoy convencido de que va a estar.
I encara en futbol, el Sant Andreu ha aconseguit l'ascens a la segona federació. Els barcelonins es van imposar al Salamanca per 1-2. Aquesta és l'eufòria del moment just al final del partit.
Moment eufòria, efectivament. En motor, Oriol, a la Fórmula 3, victòria del barceloní Pepe Martí a Montmeló.
I amb la sisena posició per al també català Mari Boia. Martí es posa segon de la general. La pròxima cursa tindrà lloc a començaments de juliol a Àustria. En MotoGP, l'equip GasGas informa que l'objectiu de Pol Espargaró de tornar a competir aquesta setmana al Gran Premi d'Itàlia no és possible, ja que encara té un petit edema a la zona vertebral que es va lesionar a mitjans de març. I en vol el CAC 7 BM Granollers ha fitxat la lateral esquerra Julia Guerriero per una temporada. La internacional brasilera torna al club per sumar la seva cinquena temporada amb la samarreta blanc i blava. En tenis taula, el Girbau Vic Tenis Taula i la Cisa Borges Vall s'han adjudicat el campionat de Catalunya absolut per equips en categoria femenina i masculina, respectivament. El Club Osonenc i l'equip Lleidatà han estat els millors aquest cap de setmana a Igualada. I acabarem amb motor per dir-vos que l'excampió de Moto2, Toni Elias, ha anunciat aquesta matinada que retira de la competició amb 40 anys.
Today was my last,
Avui ha estat la meva última cursa.
I want to thank everybody.
Agraeixo el suport rebut durant tot aquest temps.
Help me during this period. The return.
La tornada no ha estat com esperava, però gràcies, n'he gaudit i ens veiem aviat.
See you soon.
I encara temps per dir-vos que el campió d'Enduro, Josep Garcia, que es va lesionar dissabte a Suècia, ha de passar pel quiròfan demà per fractura de clavícula.
no t'ho pots perdre.
Hay que aspirar bien todas las alfombras de los accesos al hotel.
Hemos puesto ya tres de más.
Pues van cuatro.
En dos horas volvemos, así que aprovecha ahora.
Avui acabem amb la recomanació d'una sèrie que porta el segell del creador de Merlí i Bojos per Molière. Héctor Lozano estrena Las Invisibles i ho fa a la plataforma Sky Showtime. És la història d'un grup de cambreres de pis, les conegudes com a Kellys, que netegen les habitacions d'un hotel de luxe situat en alguna població de la costa mediterrània. Per cert, que en el repartiment està encapçalat per dues cares conegudes, Lolita Flores i Maria Pujalte.
Son todas limpiadoras.
Nosotras sabemos lo que es luchar porque lo llevamos en la sangre.
Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Abrieran un poquito más los ojos y se enterarían de que no somos invisibles.